Més informació a ib3notícies.com. Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Balears fa ciència i IB3 Ràdio, segona hora del programa. Venim de la primera hora després de parlar amb en Joan Mallol i Martí Domínguez, que ens han fet tot una sèrie de recomanacions de llibres vinculats a natura i a biodiversitat i a medi ambient, vinculats a tots aquests temes, i llibres per emportar-nos a la platja, per llegir a la fresca o per estar a casa nostra tranquil·lament llegint tots aquests llibres. Animals invisibles, història de les abejas, les extraordinàries històries dels insectes i apunts del subsol. Són els quatre títols als quals jo he afegit Apuntes de conservació biològica d'en Joan Mallol i Històries naturals d'en Martí Domínguez. Després d'aquestes recomanacions, doncs, hem entrevistat en el president de l'Associació Espanyola de Vacunologia, Namós García, i a la presidenta de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, na Elena Vanessa Martínez. Comencem aquesta segona hora del programa contactant de seguida amb uns segons amb en Dani Ruiz, que sabeu que és president de la Societat Balears de Matemàtiques, i més tard ens visitarà en Pep Marcús, del Club Newton de Mallorca, per parlar del turisme espacial. Aquest turisme espacial que s'ha posat de moda, bé, s'ha posat de moda per alguns, no? No, per Aníbal López, diu que per ell no, eh? Per cert, una salutació molt cordial, com sempre, per el nostre encarregat. Jo no sé si ens portarà la Lluna o ens portarà Mart, però al final d'aquest programa i a bon port sempre, i segur que ho farà. I una salutació també pels oients, que no vos havia saludat amb tantes recomanacions de llibres. I acabarem el programa amb n'Adrià García, el youtuber i divulgador científic, parlant dels límits del cos humà, amb l'excusa dels Jocs Olímpics de Tòquio, que sabeu que varen començar ahir. Vinga, comencem. Dani Ruiz, professor de la UI, president de la Societat Balear de Matemàtiques, molt bon dia.
Bon dia.
Dani, acabem de sentir el butlletí de les 13 hores dels nostres companys dels serveis informatius i ens han dit, ens han comunicat les darreres dades d'incidència Covid, 775 persones. En total, ara mateix, més de quants? 10.000 casos, no? En seguiment a totes les illes.
Efectivament. 10.087.
Estem en risc extrem, una de les zones de més risc de tota Europa, ara mateix.
Sí, ja hem anat comentant que la transmissió ha crescut molt, sobretot en aquestes franges d'edat, entre 10, 16 anys i 30, diríem, és on està la incidència més elevada per franges d'edat de tota la pandèmia, és a dir, s'està estenguent molt ràpidament el virus en aquestes franges d'edat, i això està provocant aquestes incidències tan elevades.
Quines són les darreres dades que has publicat al Twitter del teu informe de dades Covid,
Dani? Exacte, són les dades d'ahir, tenim les dades que se varen publicar ahir, veient que aquesta cadena que sempre havíem parlat, de que primer augmentaven els casos i després augmentaven les hospitalitzacions i les UCIs, s'està duent a terme, com havíem comentat.
Com tenim les hospitalitzacions ara mateix?
Clar. Dades d'ara també, de fa minuts, diria.
D'avui?
D'avui tenim 238 persones en planta i 44 en UCI. Això significa un augment respecte d'ahir de 5 persones més en UCIs i 16 en planta. És a dir que l'hospitalització està augmentant, potser no amb el mateix ritme que estan pujant o que han vengut pujant els casos, no? Les infeccions, però tot i així són dades que preocupen perquè s'està observant un ritme bastant elevat de creixement tant en planta com en UCIs, que és un poc, les UCIs són el que més preocupa perquè són persones que ja tenen una malaltia més greu.
I 4 defuncions en els darrers 10 dies. No ho oblidem.
Efectivament. Clar, sabem que un augment de les UCIs significarà, malauradament, també un augment en ses defuncions, que és el que seria tot allò que volem evitar en el màxim. També s'ha de dir que amb aquest ritme d'infeccions, en el mes de gener o el mes de febrer, diríem, estiríem a un ritme de defuncions molt
altíssim,
més elevat.
Sí, sí.
I que sí que seria una situació molt dramàtica, no? Per tant, bueno, pues aquí la diferència important és la que ja hem estat parlant, de la vacunació, que és la que està fent de fre en aquestes diferents etapes, no? És a dir, abans dèiem que en 10 dies, 10-15 dies, les hospitalitzacions creixien també amb un ritme molt elevat, amb el mateix ritme que anaven les infeccions, però ara aquesta primera fase, aquesta primera part, s'ha minorat, que és una cosa bastant important. Però tot i així, pues, segueix creixent, això és el problema.
Finalment, el govern ha aprovat aquesta setmana una sèrie de restriccions, com la prohibició, com hem dit fa una estona, la prohibició de reunions socials entre la 1 i les 6 de la matinada, quan la incidència acumulada a 14 dies superi els 450 casos per 100.000 habitants, cosa que passa ara mateix a Mallorca, Menorca i Eivissa, però no a Formentera. Altres mesures que s'han posat en marxa, en restauració, etc. Dani, ho hem comentat altres vegades, sempre hi ha una relació entre la incidència, entre les mesures i la incidència. Ho hem vist, ho hem comprovat al llarg d'aquests 16 mesos que portem de coronavirus i que portem analitzant aquestes dades. Quan preveus que tinguin eficiència a les dades totes aquestes mesures? A finals de mig agost, per exemple?
Observant sempre que les mesures només s'anunci, fins i tot diria, ja provoca un cert canvi, no?
Efectivament.
De mentalitat. És a dir, perquè estem veient que això va més i que d'alguna manera hem d'intentar frenar-lo, no? I per tant, és possible que durant ja la primera setmana d'agost, o fins i tot durant la setmana que ve, ja se pugui començar a observar algun tipus de canvi. De fet, a Menorca, jo crec que són unes dades, bueno, esperançadores, diríem, perquè la corba de contagis, ja ho hem estat parlant, però ara ja és molt clar, està baixant molt considerablement respecte de lo que venia pujant des del mes de, bueno, al final del mes de juny, a partir de les festes de Sant Joan, no? Hem vist que s'ha començat a baixar aquesta corba de contagis i que és esperançador que pugui, que se pugui tornar a mantenir, no? Però, clar, per exemple, Eivissa ha duit una tendència en aquesta setmana de creixement exponencial i de pujada molt considerable.
Però t'atreveixes a dir, més o manco, quan poden tenir efecte aquestes dades? En, aquestes mesures?
Sí, no m'atreveix, perquè a més és algo que també hem observat durant tota la pandèmia, que fer previsions a setmanes, 10 dies, és bastant agosarat, per no dir imprudent, perquè també donaria una sensació de, val, ja se controlarà, o a l'enrevés, no? I estem observant que bueno, com de sempre, l'actitud que tenim a nivell personal, l'actitud que tenen cada un dels individus, afecta a que pugui haver aquesta propagació, no? I més, ara jo que diria, afegit en aquesta campanya de vacunació que s'està observant, que està evitant que aquesta nova variant estigui fent un autèntic desastre, no? Que jo crec que és cap on hem d'anar. És a dir, és a pensar que quanta més població s'estigui vacunant, més fre l'estiguen posant de tota aquesta pandèmia.
Parlant de vacunació, població en primera dosi, 58%, pauta completa, 48%. Venim d'entrevistar a la primera hora els màxims responsables de l'Associació Espanyola de Vacunologia i la Societat Espanyola d'Epidemiologia, i els dos han coincidit exactament gairebé amb les mateixes paraules quan els hi hem demanat sobre què opinaven del fet de que la ministra de Sanitat ahir anunciés pues, una tercera dosi de vacunes a partir de l'any que ve, de manera general. No va especificar, però va dir que ja s'havien signat els contractes i que estava prevista ja un recordatori a partir de l'any que ve una tercera dosi. Pues els dos, tant en Amós García com en Elena Vanessa Martínez, han coincidit a dir que en general no estava demostrat encara, estava per demostrar que una tercera dosi ens fes més immunes o no, i en tot cas, sí podria ser recomanable per persones més vulnerables, però que, com a regla general, pensar en una tercera dosi per tota la població era un poc arriscat.
Sí, jo crec que no puc afegir gaire més que el que puguin comentar els especialistes sobre el tema. És a dir,
sí, però la ministra de Sanitat també és especialista del tema, i ens va deixar tots ahir un poc sorpresos.
Sí, la veritat és que va ser bastant sorprenent, perquè hi havia hagut algunes declaracions a altres països de la possibilitat o no encara de fer aquesta passa cap a una tercera dosi, i per exemple, als Estats Units havia comentat que no la donava perquè volia tenir més dades, no? Volia tenir més evidències de que realment fos necessària.
Molt bé. Dani, ho deixem aquí, o vols afegir alguna cosa més sobre aquestes dades que tens tu sempre? Per cert, una cosa que vam parlar molt al principi sobre de quina manera es treballaven aquestes dades, quins eren els paràmetres i quines eren les regles del joc que teníeu altres, en aquest cas els matemàtics, però clar, és que tot això ha anat variant al llarg del pas del temps, no? M'imagino que pues, totes les gràfiques hauran d'anar canviant i adaptar-se a les noves situacions.
Efectivament, i amb això sí que s'ha de felicitar o s'ha d'agrair la disponibilitat de les dades que ha fet la Conselleria de Salut, perquè ara ja se fa una actualització diària de totes les dades que se disposen, a més amb un nivell de precisió bastant, bastant important, és a dir, bastant de detall. És a dir, com ara mateix, se poden fer incidències per grups d'edat, se pot fer per illes, se pot fer fins i tot per municipis, el mateix passa en les vacunacions, i ara estem esperant, perquè sembla que a punt també de fer-se la mateixa publicació en dades d'hospitalitzacions, que també ajudarà molt a analitzar aquest tipus de situacions que hem estat parlant, és a dir, si aquestes hospitalitzacions s'estan efectuant o s'està produint a edats més tempranes o persones amb més edat que tinguin més risc, no? Però sí que la veritat és que ha hagut un canvi substancial i que jo crec que s'ha d'agrair perquè crec que ajuda també a tenir més informació i tenir més transparència.
Dani Ruiz és president de la Societat Balear de Matemàtiques. Ens retrobem la setmana que ve. Bon cap de setmana.
Oh, igualment.
Anem a fer una petita pausa i en tornar parlem de turisme espacial amb en Pep Marcús, president del Club Newton de Mallorca.
Balears fa ciència. Enric Colat. TV3 Ràdio. Jo amb el producte de Mallorca. I tu, t'hi animes? Fes una compra a cooperatives, comerços en compromís social i botigues del sector productiu i podràs guanyar un lot de productes de Mallorca. Hi ha una altra manera d'anar a comprar i ens en beneficiem tots. Entra a ajutsmallorca.com, descobreix els establiments adherits i sol·licita el teu bo de regal per aconseguir l'obsequi, perquè tots estem amb el producte de Mallorca. Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Consell de Mallorca.
Si vos agrada la música anomenada clàssica, aquest és el vostre programa. Si vos interessa conèixer més a fons les obres dels grans compositors, la seva vida fins i tot, aquest és el vostre programa. Si no vos ho plantejat, si vos agrada o no la música clàssica, també aquest és el vostre programa. La Ruta d'Orfeu, cada diumenge a les 10 del vespre, aquí, a IB3 Ràdio.
De 8 i 47 minuts.
Les 4 i 6 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio, pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. A IB3 Ràdio, Balears fa ciència, amb Enric Colat.
Marcús, bon dia.
Bon dia, com estem?
President del Club Newton de Mallorca, el tenim aquí avui. Jo pensava que ja estaves, no sé, comprant seient per anar a l'espai, no sé, fent-te una miqueta barallant amb en Richard Branson, si te deixava pujar el coet o...
Jo ja he començat a fer un porquet, estic ficant monedes d'euro, a veure si estuvi 200.000 euros per arribar a anar a l'espai. Jo som el primer interessat en anar-hi. Què te sembla? Tu faràs un porquet també?
Un porquet.
Una judriola.
Per cert, que has vist els comentaris al Twitter, també molt polèmics, eh?
Sí.
D'alguns polítics sobre el que implica tot aquest muntatge d'Amazon i que els treballadors estiguin pagant els viatges a l'espai dels seus caps.
Sí, sí, és irònic. Sempre hi ha hagut una mica de polèmica per les condicions laborals a les quals estan els treballadors d'Amazon, i va sortir en Jeff Bezos, després de fer el seu vol, agraint als seus propis treballadors, que dient d'una manera poc fina, diria jo, que gràcies a ells han pagat el viatge a l'espai que se n'ha dut a ell mateix i al seu germà a l'espai. Això ha creat polèmica, i recordem que Amazon, als Estats Units, no paga imposts. La qual cosa és encara més sagnant el fet que els treballadors d'aquesta empresa tinguin unes condicions de treball dolentes. Això és, aquesta és la polèmica.
Bé, en tot cas, aquí no tenim polèmica perquè que nosaltres sapiguem a IB3 no, ens, però no hi ha cap viatge a l'espai.
No hem fet porquet encara.
No. No. Però aquests dies, aquestes setmanes del mes de juliol estan siguent molt productives en quant a viatges de l'espai. Som al començament de l'era del turisme espacial? Tu què opines?
Crec que s'ha obert un nou mercat, perquè el turisme espacial ja existia de per si des de l'any 2001. Això poca gent ho sap, però l'any 2001 ja van tenir el primer turista espacial, un senyor americà, en Tito, Dennis Tito, que va pujar a l'Estació Espacial Internacional.
El fundador de les famoses discoteques Titos. No,
no era aquest, no era aquest. Era un senyor que tenia diverses empreses allà als Estats Units i que va pagar la xifra de 20 milions de dòlars per passar una setmaneta a l'espai. Però, clar, el tema d'en Dennis Tito i els 8 podríem dir astronautes en aquest cas, els 8 turistes que s'han convertit en astronautes fins l'any 2009 són casos que no tenen res a veure amb aquests que han començat ara, perquè han seguit un entrenament d'astronauta, han seguit totes les pautes, per convertir-se en astronautes tal i com ho faria qualsevol persona de les agències espacials. Han anat a Rússia, han fet un entrenament, han après rus i han anat en Soyuz cap a l'estació espacial. Això des de l'any 2001 fins a l'any 2009. Ara estem davant d'una altra realitat. Aquesta realitat ens diu que hi ha gent que ja té empreses privades que tenen o bé avions que pugen a 14 quilòmetres per llançar un petit coet que puja fins als 80 quilòmetres d'altura per tornar a baixar, o bé un coet propi per enviar 6 persones fins a 6 persones a l'espai. És una dinàmica diferent.
Abans de començar a parlar d'aquests llançaments, me vols explicar d'una vegada quan comença l'espai? Als 100 quilòmetres d'altura o als 80?
Si fossis una persona de l'exèrcit dels Estats Units, et diria que anés 50 quilòmetres.
Però com que no ho soc...
Direm 100 quilòmetres. La línia allà on comença l'espai és un acord internacional, és una línia arbitrària, bàsicament, que se diu una línia von Karman. Aquesta línia, feta per un físic anomenat Karman, és el punt de la Terra, en el qual, si tu vas pujant, la presència d'àtoms de l'atmosfera és tan feble que el dia se converteix en nit. I en el mateix escenari tens el sol brillant i les estrelles i la foscor del vespre. Això és a 100 quilòmetres de la línia von Karman. Què passa? Que en aquest punt, segons el senyor von Karman, els avions ja no se poden aguantar dins l'aire perquè n'hi ha massa poc i l'aerodinàmica ja deixa de tenir una raó de ser en aquesta altura. A la qual cosa has de mantenir una altra cosa per navegar a l'espai, és a dir, coets o propulsors. Aquesta és la línia von Karman. Què passa? Que és la línia per tot el món, menys per als Estats Units, que consideren 50 quilòmetres, la línia... Perdó, 50 quilòmetres, no, 50 milles, que són 80 quilòmetres, la línia a la qual ja accedeixes a l'espai. Aquesta és la diferència entre els Estats Units i la resta del món, però és aquesta, la línia 100 quilòmetres, la línia von Karman.
Vinga, anem a l'11 de juliol, el llançament de l'avió espacial que no coet, l'avió espacial Spaceship Two, de llançament des de Nou Mèxic.
Sí, sí.
This thing is about to take off. You see, we have liftoff, Fareed. We have liftoff here at Spaceport America of Mothership Eve and VSS Unity. Sir Richard Branson making his historic first flight to suborbital space on the spacecraft that he and his...
Això és una retransmissió de la CNN i està molt emocionada aquesta lota, eh?
Sí, ho sap, perquè és la primera vegada que teníem una sèrie de persones que viatgen entre cometes a l'espai. No varen superar la línia von Karman en aquest vol, però sí que van arribar als 86 quilòmetres d'altura amb un avió que, el que dèiem abans, puja 14 quilòmetres, deixa anar una petita nau que té un coet que fa que pugi en vertical fins als 86 quilòmetres d'altura. En aquest punt, el motor s'atura i fa un llançament balístic, és a dir, entra dins aquesta línia de 86 quilòmetres, que no és la línia von Karman, i torna a baixar. I en aquest punt tenen els astronautes que són allà de dins, o la gent que allà de dins, no sabem encara si se poden dir astronautes o viatgers d'una nau espacial.
O ricachons.
Sí, de totes maneres només n'hi havia un de ricachon en aquesta nau, perquè els altres eren treballadors.
El més ricachon de tots.
Sí, l'amo de Son Bunyola de Puigpunyent. És el Richard Branson, que va tenir, per cert, molta relació amb el poble de Deà, a Mallorca, perquè tenia un hotel allà. La residència, m'apareix que s'ha de... I d'aquest senyor, Richard Branson, ja fa temps, ja fa anys que volíem fer aquest vol. Enguany tenim, aquest mes de juliol, tenim llançaments que fa anys que s'estaven posposant i ara n'han tingut tres de cop. Dos d'ells de gent multimilionària i un d'un proton que en xerraran més tard. Aquest vol va arribar fins a 14 quilòmetres, va pujar 86, 3 minuts d'ingravidesa i torna a baixar planejant cap a 9 metres.
En total,
una hora.
Una hora? Sí, pues tant per tant, prefereixo ser amic d'en Branson que no amic de l'altre.
Sí, perquè aquest és més lent. És tot un procés més complex, perquè emplees dues naus, no una tota sola. Has d'enlairar-te amb un avió, pujar una certa distància, deixar anar un coet, pujar més per amunt i després, en aquell punt, tenir aquest 3 minuts d'ingravidesa fantàstic, fabulós, que ja veus per cert l'esfericitat de la Terra en aquesta altura i tornar a ballar. Clar, en total, pensa que es vol parabòlic, es dura això més o menys una hora, tot i que es de l'altre, que xerrant més tard va ser encara més ràpid perquè anava en coet. Aquest no.
Més tard no, tot d'una. 20 de juliol, això sí era un coet, el New Shepard,
de
Blue Origin.
Que va coincidir en l'aniversari de l'arribada a la Lluna, que és el fet més important del mes de juliol.
I aquí l'amo era?
Aquí era en Jeff Bezos, l'amo d'Amazon. Tothom qui compra per Amazon va contribuir en aquest vol.
Vinga, anem al llançament i aquí veurà que, com que no és una retransmissió, doncs el senyor que estava encarregat de la ignició, doncs clar, té un to poc radiofònic, diria jo.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Command engine start. 2, 1. Ignition. We have liftoff.
Bé, això més que un coet sembla un escape de gas, eh?
Sembla una dutxa, eh? Que sí? Una cosa així poc sexy, poc radiofònica, ja ho dius tu. Perquè els coets d'en Jeff Bezos, no podem dir que sigui petitet, són uns 40 metres d'altura, però té una forma molt curiosa i una única tobera, un únic motor. La qual cosa fa aquest Renault, que no és ni per aproximació un F1 de Saturn, que veiem aquelles imatges amb aquella força, no. És més simple. Però aquest coet sí que està preparat per dur una càpsula fins a 100 quilòmetres d'altura, que és el que va fer amb atenció quatre persones de dins. I aquestes quatre persones eren en Jeff Bezos mateix, que és l'amo de les malles.
El seu germà.
El seu germà, perquè és el germà seu, no per res més. I dues persones bastant destacables. Una d'elles era la Mary Wallace, la Wally Funk, que aquesta senyora té 82 anys, que per cert ja té rècord de persona més gran a l'espai. L'anterior el tenia en John Glenn, que va volar als anys 2000, als principis dels 2000, amb 82 anys. Aquesta no l'ha superada per uns quants mesos, és una mica més bé que ell. I Oliver Diamond, que és un holandès de 8 anys, que s'ha convertit en la persona més jove amb arribar a l'espai i, atenció, la primera persona nascuda en el segle XXI a anar a l'espai.
Però qui és? Per què ha anat a l'espai?
Perquè son pare li va dir, mireu vosaltres per on. Aquest jove està molt ben connectat. Aquest jove resulta que el quart seient d'aquesta nau de New Shepard va ser dada en subhasta. I va guanyar un senyor, que no se sap qui és, un empresari que ha volgut mantenir la seva identitat en secret, que va pagar la friolera de 28 milions de dòlars per set seient per anar amb aquesta nau de New Shepard. Però per raons de que no hi podia anar, va dir que no li anava bé amb el seu calendari, va decidir no anar-hi i passar d'aquest vol. I el segon que va quedar en la puja va ser son pare d'aquest slot, del senyor Damon, que va pagar 20 milions de dòlars. Ell no hi podia anar, ell va anar a fill.
Vem, que ara entra en Adrià García. Adrià, ton pare no t'ha dit ves a l'espai?
No. Em sembla que no té 20 milions de dòlars a la butxaca per pagar-me el bitllet.
Com li va dir en aquest jove, en Oliver Damon, li va dir ves a l'espai. Mira, que bé, eh?
Jo veig son pare que li diu, fill meu, faràs de 8 anys, que t'agradaria per el teu aniversari? Jo vull anar a l'espai. I doncs, vinga, pum, tu compres.
Amem, Adrià, entre el New Shepard i el primer, i el, com era el primer, que no recorda el nom, el Spaceships, quin prefereixes? A quin t'apuntes?
Allò m'agrada molt el de New Shepard, perquè és com un viatge molt de rècords, no? El més ric, la persona més major, la persona més jove, i el germà del més ric, no?
Sí, però només tens 10 minuts, en canvi l'altre té una hora.
Ja.
Així mateix són 11, no són 10, 11 minutets. N'hem de posar un més aquí, sí.
Això sí, té més finestres, eh, el New Shepard.
està molt ben, és a dir, la càpsula que ha anat, que ha superat, no podem dir realment que ha anat a l'espai, però sí que ha superat la línia allà on comença l'espai i ha tornat de ballar.
Com que no? Si al principi m'ho has dit que sí.
És l'espai, però no és l'espai exterior.
És
perquè molta gent
no
se pensa que han anat i que veuen la Terra com una bolla. No, realment és pujar fins al límit, arribes allà. És com si anés a la platja i ficats peus a dins la vorereta.
10 minuts, sortint. I a més fer-te una selfie, posar-te a fer l'Índio allà a la ingravidesa i tornar cap a baix. És que no t'ha donat temps de res.
La càpsula aquesta està preparada per turisme espacial. Està dissenyada precisament per això. Per això té uns finestrals molt grans i té una forma, com si véssim les càpsules de les Apollo famoses, és molt semblant. És una forma cònica i té uns finestrals extraordinaris.
Sí, sí, és guapo.
I sembla més còmode, però, que, sí, les, sí, que sí, les de l'Apollo.
Té uns seients, sí, molt. A més, hi poden anar fins a 6 persones. A Apollo només hi poden anar 3 i ben estrets. Sí.
Bé, idò, pues, turisme espacial i el tercer coet de turisme espacial ja el tenim preparat per anar... Ara anirem a un que no és turisme espacial, no, però quin serà el proper bitllet? Se'ns ha escapat aquest, Adrià, en quin ens podem
tenim
apuntar?
Tenim una altra oportunitat.
A quin ens la podem apuntar?
L'any 2022 s'obriran les oportunitats, les finestres, per apuntar-se en els
nius. No, les finestres millor que no s'obrin, eh?
No, aquelles no, me'n refereixo a finestres d'apuntar-se.
Ben tancades.
Per apuntar-se, els preus rondaran entre els 200 i els 250.000 dòlars per les naus d'en Richard Branson, i no se sap encara el que costaran les de New Shepard, però serà una cosa aproximada, segurament. No seran els 20 milions de dòlars que han pagat ara per subestar en el primer vol un seient, però sí que serà un preu semblant.
Però a part d'en Branson, en Richard Branson i en Jeff Bezos, no tenim més ricachons disposats?
En Elon Musk ho vol fer. El que passa és que hi està més centrat en anar a Mart que en una altra cosa. En Elon Musk té un projecte de turisme, però el té bastant abandonat, la veritat. Ell se sent en anar a Mart i amb els contractes que té.
Niño Rejón tindrà tema. Sí. Vinga, anem amb un coet que no és de turisme espacial, perquè això va passar fa molts pocs dies també, el dimecres 21 de juliol, es va enlairar el coet Proton M.
Sí, senyor, un coet rus de disseny soviètic.
A tu tot el rus te posa molt, eh?
Sí, sí, té una estètica extraordinària, aquesta gent. Els soviètics sabien fer coses maques, la veritat és que sí.
Engine start and lift off. A module named Science takes flight to the International Space Station.
Ara estan posant benzina, s'estan preparant. Eh? Ara comença.
Roll pitch and yaw programmer in. Nominal pressure reported in the 6 first stage engines.
Hauríeu de veure en Pep Marcús, no li veiem la boca perquè tots portem mascareta, però sabeu que quan algú se sap una, va al karaoke i se sap tota la lletra? Doncs en Pep Marcús se sap, jo crec que se sap hasta cada una de les paraules d'aquest llançament.
N'he seguit uns quants, la veritat. Sí, a més, si mos fixam amb el llançament, pràcticament no se sent el so dels motors. Això és primer de tot perquè la retransmissió estava bastant més enfora i perquè en tenia uns quants més. Tenia quatre, un motor principal i 6 secundaris.
Això és un motor, i no el New Shepard.
Que per cert, el New Shepard, ara hi penses, el nom que va tenir el primer americà a l'espai. Per això té el nom New Shepard.
Vinga, deixa estar el New Shepard. Anem al Proton.
Anem al Proton.
El rus. Cap on va?
Vinga, va cap a l'Estació Espacial Internacional amb un carregament que fa molt de temps que havia d'arribar a l'estació.
Un inodor.
Un inodor, entre altres coses. Un nou quarto de banys, un nou quarto i un nou lloc per dormir.
T'imagines?
Un camastre.
Important, això.
Tants de mesos sense tenir un inodor, eh?
Bé, en tenen 3 així mateix, però en tindran 4.
Però algun problema devien tenir els inodors perquè no l'hagin de canviar.
No, l'han posat un mes, però és un cas. Realment el que té és un sistema de reciclatge d'orina que permet fer aigua potable a partir d'aquest subproducte humà a l'Estació Espacial Internacional. Això és una de les moltes coses que du aquest mòdul. El mòdul se diu Nauka i havia de ser llançat l'any 2007.
Nauka és el mòdul científic.
Nauka és el mòdul científic, que significa ciència en rus, per cert, I en principi arribarà a l'Estació Espacial Internacional dia 29, d'aquí 8 dies, d'aquí una setmaneta més o manco, per la trajectòria que li han posat. Ha hagut certs problemes des de que se va llançar fins avui, perquè no, se pensaven que no havia desplegat bé tots els sistemes d'anclatge a l'Estació Espacial Internacional. Però sembla que tot ha anat bé i ja la telemetria mos dona que l'atracament cap a l'estació espacial serà duita sense cap problema. Avui, des de l'Estació Espacial Internacional, s'amollarà la càpsula que va substituir la nauca, que és la Plis, i aquesta és una capsuleta que és gran, i l'amollaran damunt del Pacífic Sud. Ho faran avui, ho havien de fer ahir, però en vista que hi havia uns certs problemes en la nauca, han decidit esperar un dia per veure si se solucionaven. Al final ha anat bé, i avui se llançarà cap a damunt nosaltres, de fet, i tot aquesta càpsula.
I tot això lliga amb el que ens has dit al principi, de que el primer turista espacial va ser justament a l'Estació Espacial Internacional.
Sí, sí, sí.
És però que ara mateix ja no se contempla fer turisme. No podem anar, veus?
Això era una experiència més completa, no?
Sí, però recordeu que... Bueno, no sé si dir-ho o no, però ara ja he començat.
Ara ja?
Quan vàrem parlar amb aquest científic, amb aquest astronauta alemany,
sí?
Ens va contar que se'n va a l'Estació Espacial Internacional, recordeu que li van fer una entrevista en aquest programa fa un parell de mesos, i tenim una entrevista paraulada amb ell.
Des d'on? Des d'on?
Des d'on? Pues imagineu-vos des d'on.
Ai.
Des de l'Estació Espacial Internacional.
Que bé.
Vinga. Ja que estem en temes russos, que no és el cas d'aquest, com deia aquest astronauta, avui hi han somis soviètics al YouTube organitzat pel Club Newton, i ho hem de dir.
Molt bé. I doncs sí, avui a les 8 de l'hora baixa, dins del canal de YouTube del Club Newton, tenim una xerrada amb en Dani Marín, que és la persona que més sap d'astronàutica de tota Espanya.
No ets tu?
No, són jo, no. Jo arribo fins a un nivell, però ell és un nivell extraordinari. És una persona que ho sap tot, d'astronàutica i d'astronomia també.
Que és un crac, eh?
Xerrarem de somnis soviètics, aquells projectes de la Unió Soviètica que no se van dur a terme, ja bé perquè va caure la Unió Soviètica l'any 90, o ja bé perquè no va poder arribar a fer-se realitat. Entre altres també xerrarem, per exemple, d'aquella nau soviètica que va disparar un canó a l'espai. Això ha passat, ja ha passat de veres. I d'això ens xerrarà en Dani Marín a partir de les 8 en el canal de YouTube, que basta que cerquin Club Newton dins YouTube i sortirà fàcilment.
Molt bé, això serà a les 20 hores a través del canal de YouTube de Club Newton.
Sí, senyor.
Així mira, l'astronauta, que no he dit el nom, he dit un astronauta, és Matthias Maurer, astronauta de l'Agència Espacial Europea, que vàrem entrevistar en aquest programa... Pues, quan va ser això? Fa 3 mesos,
sí,
quan va començar la selecció d'astronautes de l'ESA. Ho podeu recuperar al podcast d'IB3 Ràdio. S'acompleixen 10 anys del primer llançament, llançament de la llançadora espacial, que eren un... Ja era, això era viatjar d'una altra manera, a l'espai. Te'n recordes, Adrià, dels transbordadors?
Sí. Me'n record.
Els transbordadors formen part del passat, malauradament. Ja fa 10 anys que no es llencen. El primer se va llançar l'any 1981. I el darrer, l'any 2011, l'Atlantis. Tots mos queda a dins la memòria aquesta nau que pujava amb un tanc enorme taronja i baixava planejant com si fos un avió, que és el sistema que emplea.
Sí, jo recordo alguna pel·lícula d'això.
Sí, moltes.
Sí,
n'hi ha unes quantes.
Malauradament, com que hi va haver un parell d'accidents...
Va haver dos accidents mortals, són 14 astronautes que varen perdre sa vida. És tristament famosa Challenger, l'any 86, que va ser la primera vegada que va fallar una d'aquestes naus, perquè en aquell temps la NASA tenia un motiu que era més ràpid, més gran i més barat, però aquest tercer punt no casava amb els altres, i per la pèrdua d'una de les losetes de protecció d'un dels coets laterals va rebentar en el llançament, matant en els 7 astronautes de Challenger l'any 86. Va ser una desgràcia que va veure en directe en Reagan, i va ser un cop molt fort
per en Reagan,
per la NASA,
programa,
i per la comunitat, per el programa de llançadores. El segon va ser de
Columbine, no?
De la Columbia, que va ser l'any 2004, I també va ser, aquesta va caure, se va desfer en el moment de reentrada de Mount Texas, i va ser el segon gran desastre de les llançadores, que aquesta sí ja va condemnar aquestes naus a la retirada.
No, però després va haver-hi el llançament aquest del juliol del 2011, de l'Atlantis.
Sí, aquest va ser el darrer, però...
Sí, però aquest no va acabar malament.
No, per sort no. Aquest va anar bé. Va ser carregar trastos cap a l'Estació Espacial Internacional, aquest.
No va portar aquell telescopi famós.
Bueno, el Hubble va pujar a la llançadora, efectivament.
Això? Sí. En varen parlar, també, aquí.
Sí. És que aquestes llançadores eren un camió espacial. Podries posar qualsevol cosa, fins i tot se van acoplar a Samir i la va pujar una miqueta. És a dir, les llançadores eren empleades per dur molt de material, moltes tones a òrbita baixa. No podien anar més enfora, no podien anar a òrbita alta o cap a Mart. Han fet moltes pel·lícules en llançadores, en coets que van cap a Mart. Això no ho podien fer aquestes naus, perquè no tenien ni carburant ni la capacitat per anar a òrbita alta. Només quedaven a òrbita baixa.
Sí, però sí, hi ha hagut pel·lícules amb el transbordador com la gent 007.
Sí, i les estacions espacials russes que lluitaven allà, sí, en gravetat zero, sí, això també ha passat. I doncs ja no en tenim més, fa 10 anys que no en tenim. Una llàstima.
Vinga, ens queda un minutet. Si mirem que el mes d'agost passaran moltes coses.
Tenim els Perseids.
Al cel.
Sí.
Què veurem?
Tenim els Perseids, que seran una de les pluies d'estels més fantàstica i més espectacular de tot l'any. Tot i que n'hi ha moltes, n'hi ha una cada any. Cada mes, es Perseids sempre acumula molta gent perquè és un mes en el qual tothom té vacances, pots quedar a dormir tard, pots estar de fora mirant el cel.
Sempre que no tinguis contaminació lumínica.
Exacte, que a Mallorca en tenim molta, però bé, sempre se recomana anar a llocs foscos, llocs que no tinguis autopistes de vora. Millor no anar a la platja, primer de tot per humitat i segon per moscars. I això és important. I no cal telescopis, únicament posar-se, tombar-se mirant per amunt i gaudir de la visió de la nit estelada que passarà dia 12 d'agost d'aquest mes d'agost, d'aquí res, un mesat.
Però si no... Per cert, crec que va ser, no sé si va ser ahir, no?, que un bòlid es va veure en ple dia molt, molt potent.
Era SMART, que és una sèrie de telescopis que observen el cel contínuament, va detectar un bòlid, sí, va ser ahir mateix. I n'hi va haver un altre a les 9 del vespre.
I es va veure a Mallorca, també.
Ah, sí, jo no el vaig veure en aquesta, però sí, se n'ha vist. Casos, eh?
Estic llegint diario Última Hora, una gran bola de fuego sobrevuela Mallorca.
I mira tu, jo no el vaig veure. T'apareix? Surten sense permís meu. Sí, s'emboven, eh? De fet, de cada vegada se'n detecten més, perquè hi ha més detectors, més càmeres que miren per amunt. Però és comú sortir a la nit estelada, mirar per amunt i veure un estel fugisser enorme que brilla molt, que brilla fins i tot més que la lluna plena i que pot fer fins i tot ombra. Això és un bòlid i són aquestes espectaculars. Jo n'he vist i són... te quedes esturat que no saps què has de fer. És molt comú i ells se'n van veure un es dia i un es vespre. El que passa és que el vespre aquí estava com ennigulat i no se va contemplar bé, però va passar.
Pep Marcús, president del Club Newton de Mallorca, que avui no ens ha dut cap coet, però ens ha dut una camisa de constel·lacions...
Sí.
Bueno, espera't, dues coses.
Ah, dues coses aquí.
Una camiseta i una camisa al damunt.
Exacte, sí senyor.
I perquè no ha trobat, i perquè no té, perquè és estiu i no es pot portar abric, que si no...
Els calcetins també ho sol.
La corbata no la pot dur, ui, fa massa calor.
A veure, els calcetins?
No, mira.
Bé, deixarem estar...
Els calcetins no sortiran a les xarxes socials.
I la roba interior tampoc.
No, això no. Per ara.
Acabem, i avui no acabem amb en David Bowie. Acabem, bueno, però aquesta està molt bé, també. Rocketman. Vinga, Rocketman, Elton John, anem a publicitat i en tornar anem als Jocs Olímpics, Adrià.
Ja toca.
A quins jocs anem?
A de Tòquio, a de Tòquio.
L'esforç dels atletes. S'acabaran els rècords?
Ja veurem, potser sí. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them. Ooh.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Aquesta és la plaça de la graduada, és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
I el centre de flassaders de Palma els hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i diumenges a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
No pots d'un variar.
Els dissabtes, variat de ciència amb Adrià García. Adrià García, t'has de dir que ahir vaig estar una estona mirant la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Tòquio. I què t'has de dir? Bueno, tu, com que tot el que és Tòquio, Japó,
m'encanta.
T'encanta.
M'encanta. Doncs,
res, tu veus la bandera japonesa ja i ja...
ja em poso content.
Ja et poses content, però a veure, convindràs amb mi que la cerimònia, no sé si vas veure alguna cosa, no va ser res de l'altre món, eh?
No, t'he dit que no he fet els deures i encara no l'he vista. La veuré avui en tornar a casa gravada, no? Però encara no he vist res dels Jocs Olímpics.
Però clar, jo realment no sóc molt objectiu, perquè qualsevol cerimònia, qualsevol Jocs Olímpics després de Barcelona 92, tot el demés ja em sembla superficial. Però els rècords dels atletes no són superficials.
No, de fet, jo crec que són una de les grans coses que s'esperen dels Jocs Olímpics, no? Aquests atletes que han estat 4, en aquest cas 5 anys entrenant per posar en el límit el seu cos i rompre els rècords que han establert atletes anys anteriors, no? Clar, no obstant això, això és una tendència que pot seguir per sempre. Sempre podem anar... Sempre els atletes, no jo. Sempre poden anar rompent aquests rècords i anar cada vegada més ràpid, més fort, més elasticitat.
És a dir, s'acabaran els rècords algun dia?
Doncs això, aquesta mateixa pregunta es va fer un equip multidisciplinar d'investigadors francesos liderats per uns investigadors de l'Institut Research Biomedical d'Epidemiologia du Sport i que varen publicar a la revista Frontiers of Physiology fa un parell d'anys, el 2017, i que té un suggerent títol de "Estem arribant als límits de l'Homo sapiens". En aquest article el que feien era analitzar una mica l'evolució temporal de les darreres dècades de distints paràmetres, no? Analitzaven, per exemple, l'esperança de vida, no? dels darrers, doncs, 50, 60 anys. També analitzaven com ha evolucionat l'altura mitjana, no? Però una cosa que era molt interessant, analitzaven com havien les millors marques de distintes competicions, no? No només dels Jocs Olímpics, de distints mundials, no? Per exemple, el Mundial d'Atletisme. I bé, ens centrem una mica, potser, dintre del ventall d'esports, ens centrem en l'atletisme perquè potser són els que tenen les capacitats humanes més objectives, no? Un rècord de ficar 10 gols en 10 minuts potser no té una relació tan directa amb els límits del cos humà.
Però això ja sabem que Messi ho fa.
Sí, però vull dir, córrer 100 metres en 4 segons, això sí que és un límit de córrer, no? És com més objectiu, en aquest cas. Doncs analitzaven les millors marques de distintes categories d'esports i el que es donaven compte era que hi havia hagut una època durada de batre rècords, no? on gairebé cada any es batien distints rècords en pràcticament totes les categories, però d'ençà un parell d'anys s'estava estancant la cosa. De cada vegada costa més rompre els rècords i la millora és molt petita, no? Si abans d'un any, no sé, per posar un exemple així un poc tonto, no? Si el rècord dels 100 metres llisos d'any en any el rècord millorava en mig segon, doncs ara es millorava en una centèsima de segon, no? No sé si m'estic explicant, que la millora de cada vegada era més petita. No?
Més petita. Mira, posarem un altre exemple. El salt de longitud de 8,90 metres aconseguit per en Bob Beamon en 1968. I al cap de molts anys, en 1991, va batre aquest rècord amb només 5 centímetres. En Mike Powell va saltar 8,95.
Mm-hmm. Que és, de fet, el rècord actual, no? Des del 91, que no ha millorat aquest número.
Però m'estàs dient que no es passarà dels 9 metres.
No sé, no té bona pinta, no? L'article...
Seria un notición, eh?
Sí, bé, potser sí, no? Una de les coses que deia l'article era que, esclar, els esportistes d'abans no estaven tan especialitzats com ara. Ara, abans un esportista, fa 50 anys, no dedicava la seva vida a entrenar, i ara sí, ara els esportistes d'èlit, la seva vida és entrenar, és fer una nutrició que està cada vegada... Hi ha més investigació en nutrició, no? Ja es coneixen millor aquests paràmetres. També hi ha tecnologia d'equip esportiu, no? Les sabates per córrer són millors. I aquests factors, no? Aquests factors ambientals, així sí, un poc entre cometes, són els que havien fet aquesta millora en els darrers anys, no? Sí. S'havia millorat la nutrició, s'havien millorat les pautes d'entrenament, s'havia millorat l'equip esportiu, però això comença a no ser suficient per millorar. És a dir, estem arribant ja en el límit de l'Homo sapiens, en el límit dels éssers humans, no? Clar, tot això té mala pinta, no? Té pinta de que efectivament s'anirà estancant una mica aquests rècords, no? Aquests rècords, vull dir, el rècord d'atletisme, no? De nedar més ràpid. De fet, ho podem veure amb el que has comentat, no? Del bot de longitud, però també hi ha rècords, com per exemple el rècord dels 400 metres en valla d'obstacles des del 92, que no s'ha romput, no?
També... Però, Adrià, perdona, puc fer una pregunta, sí, que es deuen fer ara molts oients? D'acord, això que estàs contant té molt sentit, i aquest estudi científic que s'ha fet ho està demostrant, els rècords s'estanquen, però la tecnologia no s'estanca.
Si
s'han aconseguit uns trajos de bany que ajuden a fer rècords a la piscina i unes sabatilles i un calçat que també ajuda, per què no en el futur la tecnologia pot ajudar també a batre aquests rècords?
Sí, el que diuen precisament els investigadors a l'estudi és que efectivament aquesta millora existeix, però aquesta millora té un cert límit, no? Tu, si, en el cas del nedadors, no? Aquesta pell de tauró, no? Que va fer servir Michael Phelps fa uns anys, que va ser molt famosa. Clar, això et permet una certa millora, però no et permetrà batre un rècord per 10 segons.
Però no ho sé, si milloren les condicions de l'aigua amb substàncies que ara mateix són desconegudes per naltros i la resistència al nedar pues, fa que sigui menor?
Ja, potser en aquest cas entraria un poc un debat de si és el mateix rècord, no? Si canvies molt les condicions, és el mateix?
Aquests debats l'han tingut sempre.
Sí, per exemple, sí, posant un exemple molt tonto d'una altra vegada, no? Els 100 metres llisos... Si els fas costa per avall, és més fàcil, no? Però compta igual fer-ho amb terreny pla que costa per avall, doncs...
Recorda't que fa 70 anys, quan els corredors sortien de la pista, mm-hmm, no tenien els disparadors que tenen
clar,
ara.
Clar, sí, sí.
Aquí els tacos sí, aquests sí, que tenien
és un bon argument per això, no? Pel debat de si és realment el mateix rècord. Ara imagino que la cosa està molt més estandarditzada, no? I que no hi ha grans canvis, però si els hi hagués, no? Si, com això que has comentat d'un aigua que fos més hidròfoba o fer un canvi tan substancial com canviar la posició inicial dels corredors, clar, ens hauríem de demanar si compta, no? Per com el mateix rècord, o hauríem de fer una altra categoria, no? Deien també, és clar que per mantenir un poc l'emoció de rompre rècords, no? Es podrien inventar altres categories, no? Que seria una mica semblant al que dius, però clar, això ja comença a ser... Comença a estar una mica fora d'aquesta premissa, no? De que estem arribant en el límit del cos humà, no? Que ja no donem per més, no? Els homo sapiens en segons quins aspectes físics.
És a dir, la teva conclusió és que els límits de l'homo sapiens efectivament s'estan veient ja.
Sí, bé, més aviat no tant la meva, la conclusió d'aquest estudi que he trobat molt interessant, no? I que ens hem centrat una mica en això, no? En el rendiment esportiu, però l'estudi analitzava altres coses, com he dit, l'esperança de vida i l'altura mitjana.
Sitius, altius, fortius, però no tant?
No tant.
Interessant article, com el podem recuperar? Digues altra vegada la referència.
Sí, l'article es diu Estem arribant als límits dels homo sapiens, de la revista Frontiers of Physiology, del 2017.
Idò, ho deixem aquí. Arribem al final del Balears fa ciència d'avui. Ens t'has guanyat la medalla d'or.
Ai, que bé, això.
En totes les categories de distància.
Però sense rècord, sense rècord.
Sense rècord.
Només, oh.
Els que no tenen límits, ni de sitius, ni d'altius, ni de fortius, són els nostres companys dels serveis informatius. A punt de començar en l'informatiu de IB3 Ràdio, que tot d'una comença. Mentrestant, ens retrobem la setmana que ve. I recordeu que Balears...
Fa ciència.
Són...